Vine com et doni la gana.
Sigui del col·lectiu que sigui, eh?
Si algú et critica, parles amb
nosaltres. És una qüestió de llibertat. Perdona, a mi alguna vegada algú m'ha criticat per portar unes minifaldilles que se'n veu pràcticament l'ànima. A mi a la cara mai ningú m'ha dit res sobre com he d'anar vestida o no he d'anar vestida a l'oficina, perquè a tu sí. No sé si és més masclista. No, és que, mira, ja ni ho sé. Substack, que tot torna, com el fluor i els crop tops.
Escrits.
La Rosalia fa un any que ja de tant en tant hi escriu algun text perquè la nostra perfecta és molt versàtil, això ja ho té, i perquè també li agrada, com ens passa a totes, tenir el seu moment Carrie Bradshaw, no? I aquest cap de setmana passat va publicar una dissertació sobre la vida estant de gira. És un article que es diu La Tour Life, i és un text prou breu que us llegiré, ja us aviso, íntegrament, aquí sí que ja imagino que desconnectareu totalment.
No, ja me l'he llegit, de fet.
Traduït al català. Sobre com ella, que de vegades sentim tan lluny aquests dies, està vivint aquesta gira de deluxe. El text diu així. Estic de gira. He estat a Europa, ara sóc als Estats Units i aviat seré a Llatinoamèrica, si Déu vol. Arribats a aquest punt, crec que ja dec ser a la coda de la gira i, curiosament, cada vegada em ve més de gust parlar damunt l'escenari. Di la primera o la segona cosa que et passa pel cap quan tens un micròfon a la mà. L'altre dia, al concert de Nova York, em vaig posar a parlar d'aquesta vida boja. I dies després, vaig continuar donant-li voltes. Així que avui em disposo a estirar aquest fil.
Clar, aquí ens està dient que al principi potser sí que ho tenia més pautat, el que deia i el que deixava de dir, i es comença a sentir còmode.
És així. El fil és el següent. La vida nòmada no és per tothom.
Tanta raó.
Tot el meu respecte per totes les persones que viuen així. Cal ser valent per ser nòmada.
És gens fàcil.
Entenguem per vida nòmada aquell que viu amb la casa a l'esquena i d'una manera despresa. El despreniment, per cert, no és opcional, perquè bona part del que portes a sobre ho acabaràs perdent pel camí. Viure canviant sempre de lloc, lluny del que és teu i dels teus, o del lloc on vas néixer. Viure lluny de tot allò que estimes i també del que odies, però que, irremeiablement, et recorda qui ets.
Escriu bé, la Rosalia.
A veure, escolta'm una cosa. Aquesta noia escriu lletres fantàstiques i tot això ja ens hauria de fer pensar que després si fa un article sobre com se sent amb la vida
de tu, els articles.
Ho ha de fer una mica amb gràcia.
Tot això ho està escrivint en català, ai, en castellà o en anglès?
Tot és en castellà. Tu, Roger, suposo que fins aquí has connectat perquè tu vas deixar totes les teves pertinences en l'últim pis que vas deixar. Roba inclosa.
Això va ser fort, eh?
Sí, estava en un pis de lloguer, jo és que això no ho volia explicar per la ràdio, però...
Ja s'ha atabalat.
No, tenia com moltes coses, no sabia on portar-les, hi havia
també la pandèmia... També perquè tornaves a casa del teu pare.
Pel mig, i tornava a una casa on ja hi havia de tot, dic que faig de tots els plats, dels quatre mobles que m'he comprat i de les coses que hi tinc.
La roba?
Tot el que vaig informar al propietari, vaig informar al propietari, que jo li deixava tot moblat i a punt per entrar a viure pel següent llogater. I ell em va dir que no és el tracte, jo te'l vaig llogar sense mobles i sense res, el que faré serà quedar-me a la fiança. I llavors em sembla estupendo.
Ho vas perdre tot!
I ell es va quedar els meus diners, els meus mobles, la meva roba, els meus plats, les meves forquilles... Vull dir...
És que tu no te la senties teves, perquè tu tens a dintre aquesta vida nòmada, tu t'era igual. Això no representa... No ets tu, tot això.
La meva llar és el meu cotxe, de les hores que hi passo. A partir d'aquí, connecto perfectament amb aquest text.
Segueixo llegint, doncs. Diu... Una renúncia esguinzadora, si m'ho preguntes. Casa o llar no és només un refugi. Pot ser l'eix simbòlic que et sosté. Casa pot ser una persona o el teu clan. Pot ser una olor, quatre parets o la teva ciutat. No m'estranya que la majoria d'artistes acostumin a desfogar-se quan parlen de la vida de gira i que molts recorrin a qualsevol anestèsic per suportar-la, perquè la vida de gira no és cap broma. Precisament per això intentes construir-te una llar allà on vas. Com a música de carretera, jo també ho intento, ho intentem. Per sort, hi ha gent que m'ajuda, però res ni ningú et prepara de debò per construir i destruir casa teva cada dia.
M'encanta el concepte de construir i destruir cada dia.
El dibuix d'algú que estimes damunt la tauleta de nit. Les samarretes penjades amb cura a l'armari. Els llums que encens i apagues fins que trobes la bona llum. Els llibres apilats que mai tindràs temps de llegir o aquella figureta decorativa de merda que amagues dins d'un dels armaris de l'hotel perquè no la suportes ni un segon més. Encara avui em sorprèn la supèrbia amb què, de vegades, pots caminar i contemplar aquests espais com si fossin teus, com si, per un instant, et creguessis la teva pròpia mentida, que aquella habitació d'hotel et pertany. Construir casa teva i destruir-la.
Tal qual.
Construir-la i destruir-la. Construir-la i destruir-la.
Has parlat molt bé, Rosalia.
Construir-la i destruir-la.
Clar que sí. Però això és meditació.
La construeixes cada dia, religiosament. Ho fas amb amor i sabent que unes hores més tard l'hauràs de desfer. No per ràbia ni per gust, sinó perquè te n'has d'anar. Podries pensar que no et vols aferrar a res si cada instal·lació és temporal. O potser voldries que l'amor per les coses et desbordés i així permetre't sentir la por, el buit o l'angoixa cada vegada que has de marxar cap al lloc segon. Però, en comptes d'això, fas el que pots a la teva manera. De vegades plores, sovint dissocies, i un bon dia murmures un adéu que et fa sentir una mica millor mentre tanques la porta, preguntant-te si algun dia hi tornaràs a entrar. Avui a Las Vegas, demà a Los Angeles, demà passat a San Diego, i així successivament. Tot això és la meva manera de dir que cada vegada que estimo un lloc, també tinc motius per no voler-ne marxar. I també és la meva manera de dir que em fa por no tenir arrels enlloc. Però sé que, al fons de mi mateixa, porto tot allò que importa i que hi ha coses que mai no podré perdre perquè sóc i sempre seré un arxiu de tot allò que he estimat.
Excel·lent. Excel·lent.
Jo m'he emocionat al final, eh?
Bueno, no, tu, com que tampoc trepitges mai casa teva i estàs tot el dia també de nòmada... És que... Marc Andreu, però saps que tu és opcional.
Sí, ja ho sé, però hem patit...
O sigui, aquí hi ha dos casos. Això, com passa moltes coses, és o molt de ric o molt de pobre. Com tenir cavalls.
És
no?
Tal qual, eh?
És tal qual. Vull dir-te, o ets nòmada perquè, per desgràcia, tal i com està la situació de l'habitatge, literalment no et pots permetre una llar, la qual cosa és terrible, o ets ric, perquè ets artista, com en el cas de la Rosalia, i tens aquesta vida d'anar amunt i avall amb aquest buit emocional que, certament, encara que siguin problemàtiques de ric, moltes vegades implica... Tu, Marc Andreu, perdona, però no vas a té casa perquè no vols.
100%.
Que també implica una altra sèrie de problemes emocionals.
Que no entrem aquí, sisplau, perquè ja...
Cal fer la trap de Marc Andreu, que
no, però jo reivindico
ja una professional. Cops,
sí, compte, jo reivindico que segurament aquí, si et compressis una lampareta...
Una lampada més? Em porto tres ja de comprada, Juliana. Tres lampades tinc a casa.
Quantes lampades he de tenir jo a casa per suportar la buidor existencial de l'univers, Marc Andreu? No hi ha lampada que ho resolgui. Mínim cinc per estància.
Cinc per estància?
Marc Andreu,
però al lavabo cinc lampades.
La buidor de l'univers és molt profunda i et xucla, si no.
Però què dius?
Bé, nois, és un acompanyament espiritual en forma de llum tènua.
Una lampada no és.
Mira, farem una
lampada?
Pausa.
Què fa? Una lampada et canvia la vida. Jo estic segura que la Rosalia porta el seu autobús de gira patat a lampada.
Què dius, tia?
Tu has escoltat el text que he llegit?
Ah, nois... Sisplau.
Roger, crec que t'hauries d'obrir un Substack.
Sisplau, jo també ho pensava.
M'encantaria, nen.
Últimament sento que tinc coses a dir.
Sempre has tingut coses a dir. Tu tens un univers molt ple.
Sí, molt ple. No sé si interessa algú, però m'ho estic mirant. Ara veig que la Rosalia va compartir, per exemple, una recepta. Bizcocho de 14 quilates.
Sí, fa,
amb tots els ingredients i tots.
És que de veritat...
No tinc ganes de fer-lo a casa.
Sí, va fer viral per partir de recetes.
Saps què va passar, també? La Rosalia i en Raúl Alejandro van deixar, ho sabies?
Què?
Sí, el 14 de juliol de fa 3 anys. Sí. Bueno, i quan se n'assabenti que la Shakira i el Piqué ja no van junts...
Mare meva!
Això sí que serà tremendo. Això serà tremendo.
Ella comença el 14 de setembre del 2025...
Pel seu aniversari.
...a escriure. Un article dedicat a Leonard Cohen.
Però això ho hem comentat al programa.
Escolta'm, ha entrat a dins per repassar els articles per si algú els vol recuperar. No tothom està al dia de tot. Fem una pausa i repassem l'entrevista que li va fer l'Alba Riera a la Marta Montaner a la Torre.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Tres minuts i arribem a tres quarts de set de la tarda. Jaume Miranda, molt bona tarda.
Molt bona tarda, com estàu?
No sé si has pogut veure l'últim capítol de La Torre.
Evidentment, ahir, 11 de la nit, me'l vaig posar.
Doncs bé, ahir per fi, perquè la Marta ja ens havia avisat fa uns dies, es va publicar aquesta esperada entrevista que ara comentarem.
Avui em fa moltíssima il·lusió que m'acompanyi una de les veus més dolces d'aquest país. Marta Montaner, benvinguda.
Benvinguda tu, amb mi. Déu-n'hi-do. Benvinguda, sí.
Perquè ara comentarem algun dels moments d'aquesta...
Quants pitis s'havia fumat l'Alba aquell cap de setmana? Anant bé l'endemà del primavera, perquè jo, si no, no m'explico aquesta veu.
És fumadora.
Supersexy, eh?
És fumadora, de veritat, l'Alba, o no?
Perdona'm una cosa, no tornis a preguntar-me mai més un detall de la vida personal de l'Alba, d'aquesta manera, així, obertament. Ella és amiga meva, eh?
Però només t'ha preguntat.
T'he preguntat si fuma. No sé.
Bueno, si a mi no em dóna la gana de respondre aquesta pregunta. Però que és
molt íntima. Has dit coses més greus d'altres persones en aquesta ràdio.
No eren amics meus.
Ah, d'acord.
Què vol dir? Missatges que ens diuen, que ens fan arribar a les oients molt emocionades amb el que ha explicat la Marta a la Turra i que els hi hem reenviat.
Però tants missatges.
No, en llegeixo algú.
Una llau, eh? Poli.
Llegim-ho, és que no tindrem temps de repassar la Turra. Diu, bon dia, ahir vaig veure l'entrevista de la Marta i encara hi penso, em va emocionar moltíssim. Parles amb una maduresa, una sensibilitat i una coherència que toquen moltíssim. Marta, crec que ens vas fer plorar unes quantes, de veritat. Tens una manera d'explicar les coses que fa arribar moltíssim a tu i encara que no siguis explícita i no donis detalls, és molt fàcil poder-te entendre. Hi ha gent que ens diu que literalment s'ha trencat amb l'entrevista de la Marta. Diu, hola, estimadíssimes, aquest missatge és per la Marta. Estic escoltant la seva entrevista a la Turra amb llàgrimes als ulls, no és broma. Quines paraules més boniques i quanta sensibilitat. Dit això, anem a sentir doncs, algunes de les respostes que ens ha donat.
Són 30 minuts d'entrevista a la Marta, allà al sofà de la Turra. Moltes de les coses ja les deixa entreveure aquí el programa, però és veritat que se li fan preguntes més directes que normalment aquí no toquem. Però l'Alba comença amb una pregunta clau, que és com estàs?
Jo estic, que ja és molt, i en moments de nou, per tant, moments en el meu ara mateix estat actual de tocar l'excel·lent en alguns punts, no? Quan estàs amb els amics, quan estàs amb la Nina, amb la meva filla, quan estàs amb els companys de feina, quan estàs passant-ho bé...
De tocar l'excel·lent.
De tocar l'excel·lent, però també hi ha moments d'un suspens flagrant. També hi ha moments de 0,5 i de 1.
En quins àmbits, sobretot?
En els personals.
En els personals.
En els personals.
L'heu pogut veure vosaltres, Roger i Juliana, l'entrevista?
Jo tota no. Jo he vist fragments, he vist algun reel...
Però
me l'he posat
encara. Sí? Encara no l'has vist, però la veuràs.
Home, clar, que me la posaré al cotxe, jo. Jo la sentiré.
Jo volia esperar-me també que reaccionéssim aquí, que a més m'encanta poder-ho fer les seves esquenes, que no sigui ella al davant, m'encanta.
És que sembla com preparat del dia que no hi és ella, poder-ho comentar.
Doncs, ho haguéssim fet igual si ella hagués vingut.
I a mi m'agrada molt sentir algunes coses per primera vegada i poder reaccionar aquí.
Es planteja tota l'entrevista com l'avaluació de final de curs i per això la Marta explica com li ha anat aquesta temporada.
Vull dir que hi ha hagut molt canvi. Almenys amb la gent del meu entorn s'han mogut moltes peces. També ha estat un any jo de poder reconnectar més amb la Marta potser que era abans de ser mare, en el meu cas. Perquè jo tinc la sensació que em vaig perdre.
I què creus que és el que més trobaves a faltar? Amb quina part de la Marta has tornat a connectar?
Amb la Marta que feia coses per ella mateixa, amb la Marta que podia quedar amb les seves amigues i parlar d'altres coses que no fos maternitat, amb la Marta que fa coses com anar al cinema sola, que és una Marta que de fet no existia. I quin horror parlar de mi en tercera persona, si és una cosa que ara mateix em prohibeixo.
Aquí ho comprem.
Aquí ho compreu. En aquest sofà tot està permès.
En aquest sofà es pot fer.
Molt íntima la conversa que tenen.
Tinc molt de FOMO. No, és
la connexió és brutal. La Marta està com emocionada explicant-ho, l'altra sap escoltar increïblement bé. I s'entenen perfectament.
I trobo que la Marta se'ns despulla molt, no?
Molt, i espera't. No ho has vist tot. Per com parla la Marta, està clar que un dels pilars d'aquesta temporada ha sigut la feina, així que l'Alba té la pregunta molt clara.
Has estat més addicte a la feina que mai?
Absolutament. Per mi el que no sortir d'aquí ha estat un refugi.
Però això és bo o dolent? És que jo tinc dubtes, jo no ho sé. Sempre com que se li posa una capa negativa, en plan, t'estàs bolcant massa amb la feina. Ostres, també és el que tu dius, és un refugi, és una manera de desconnectar, és una manera de connectar.
Jo crec que té la seva part positiva, però també pot arribar a generar una dinàmica tòxica i com una dependència, saps? Com el passaria també amb alguna parella, de si soc dependent d'aquesta persona. Jo crec que pot arribar a produir això. I d'aquí també l'eterna discussió amb els meus companys de s'ha d'acabar el que no surti, no s'ha d'acabar, quanta vida té aquest projecte. A mi em fa pànic que acabi ara. Però perquè és un dels... És una de les potes del tamboret que ara mateix em sosté.
Ho han comentat molt els oients, això de les potes del tamboret, que també ho veuen des de fora, com que la química entre vosaltres tres és molt important, però més enllà d'això... L'Alba també vol preguntar-li per si és possible més altres projectes on ella brilli sola.
Però d'altra banda, no tens ganes de fer projectes sola? No. No et veus presentant un programa tu sola? No t'hi veus, de cap manera.
No. És que no és el meu motor. No és el que em mou. I tinc companys que em diuen, Marta, tu ara hauries de presentar alguna cosa. No vull.
T'haig de dir que a vegades la vida no ho posa tan fàcil i segur que t'acabarà fent saltar.
Això doncs sí, si m'empenyen, espero que hi hagi casc, espero que hi hagi un arnès i no toca terra.
I vinga.
És que saps què passa? Que això és molt maco. Pensa que l'Alba va començar el projecte de La Torre amb l'Andrea Gómez, actualment presentadora de Nervi a 3CAT, el programa de cultura, i era un projecte també de dues amigues que naixia també d'un projecte interior, d'una química que realment existia a la vida real perquè elles eren amigues de veritat.
Però tot juntes, també, tot
i es van veure per situacions de la vida separades, i per tant l'Alba de sobte es va veure encapçalant aquest projecte, que en un inici havia sigut compartit, sola. I també ella ho ha explicat algunes vegades, que li feia molta angúnia i per ella era un abisme molt gran i era impossible enfrontar-se sola a aquesta situació. I mira, se'n va ben en sortir.
I tu creus que Ana Marta llavors en algun moment farà el salt i farà un programa sola?
Jo crec que té raó l'Alba, que encara que no vulgui...
No
es tria això a vegades.
Clar.
És a dir, acabes acceptant al final, evidentment, però que les situacions de la vida t'hi porten. Em sorprèn molt la Marta, sí? Perquè els dies previs a anar a La Torre ens deia, vaig a La Torre, sóc conscient que l'Alba és una gran entrevistadora i tinc la sensació que sabrà com despullar-me bastant. I no sé fins a on vull explicar, i pel que veig...
És que jo no és per tirar-vos una pedra a vosaltres dos, o nosaltres, en general, però ha parlat més a La Torre un sol dia que aquí durant tres temporades.
No, home, però perquè aquí no és l'espai per explicar això.
Juliana, tu això ho has usat per parlar. Aquest programa també l'uses de teràpia, quasi.
Perdona, jo aquí he reclamat...
Fa 20 minuts.
Mira, n'hi entro.
Va,
n'hi entro perquè em puc emprenyar molt.
Doncs es parla molt del que no ha sortit aquí, però també toca una mica de parlar de temes més personals. En quin moment vital creu que es troba la Marta?
En l'etapa de saborir els bons moments, de permetre'm fer-ho, d'intentar no sentir culpa. Ho sento, no és un títol, vale? Són diverses capes. I de ser una bona mare per la meva filla. Sí, és una mica això. Els plaers que pugui tenir, gaudir-los. I els moments de no passar-ho bé, deixar-me envoltar i abraçar per la meva xarxa.
Us esperàveu tot això? Suposo que ja ho heu parlat molt fora d'antena, però no ho havíem sentit aquí al programa. Doncs també és veritat que aquesta conversa et porta a parlar de què ha après durant aquest curs. Uf.
Per mi l'aprenentatge del curs és que res dura per sempre. En el millor dels sentits.
La impermanència.
La garantia que tenim és que tot passarà. Això ho diu molt la Juliana, també. Tot passarà, és veritat que els bons moments també passaran, però els mals moments també. I aquest era el gran... Era el discurs que jo m'imposava una mica, eh?
Amb el que t'agafaves.
Sí. Dic, això passarà, també.
Això s'ha dit molt, el programa.
S'ha dit molt.
I amb la Marta també ens discutim, perquè diu, quan això s'acabi i s'acabi aquest bon moment, jo sempre li defenso, em vindran d'igual de bons o d'encara més bons. Vull dir que la gràcia de que tot passi és que també poden arribar coses bones.
O no, però és que la gràcia és que no ho pots saber.
Llavors,
ens hem d'imaginar, millor pensem que les coses aniran bé, perquè és que si no és sotmetre's a tu mateix a la infelicitat més profunda.
Per la Marta, això, la gent que l'envolta és un pilar importantíssim, així que aprofita La Torre per agrair-ho.
Què és el que més t'ha sorprès o també has redescobert de la gent del teu entorn? Perquè també els mirem d'una altra manera.
Jo no sé com els hi tornaré, tot el que han fet per mi. No sé, tots els favors que m'han fet, les paraules de... com d'esperança... O sigui, de fet, aquesta cosa que t'he dit de tot passarà, ve d'ells. Perquè tu, quan estàs malament, penses que allò és
no
per sempre. No s'acabarà
mai.
Et penses que allò és per sempre. Però les persones del teu entorn són les que et fan creure una mica que és veritat.
Soc
trencaràs.
Has decidit jugar molt fort.
Sí, perquè...
Has decidit jugar molt fort.
És una entrevista en silenci i a mi em posa nerviós també tant de silenci en aquesta conversa.
La Marta, clar, també.
Però sí que ha estat una mica Sálvame, posant-te allà sa música
per aprendre. Per trencar una mica.
Però és que és veritat que en aquest moment, quan tu estàs dintre de la voràgina, també quan la voràgina positiva, necessita gent que et digui... Saps?
Peus a terra.
Sí.
La temàtica d'aquesta torre en concret anava sobre la gelosia.
A mi això em flipa de la Turra. Sí, això és el que més m'agrada de la Turra.
Per enlloc, però...
La gelosia! Marta Montaner, i l'entrevista va totalment d'una altra cosa.
Que després sempre ho fiquen amb calçador, però és igual perquè l'entrevista és tan increïble sempre.
No, clar, totalment, però jo només per aquest moment de crisi en l'educació... amb tiets. I després l'entrevista amb els tiets totalment un altre tema, saps?
Doncs en aquest cas era la gelosia. Clar, es parla una miqueta, ja que hi érem, doncs, de l'enveja, per exemple, i si l'has sentit mai la Marta.
He sentit enveja potser en els primers anys d'estar exposada en aquest món. Bueno, d'intentar entrar-hi, també. En el sector de la comunicació és un món de molta enveja. Mm. Perquè li han donat aquest projecte a ella i a mi no. O perquè estem en el mateix càsting per formar part d'aquest programa... I jo no he estat la finalista. Recordo els primers anys, quan encara no tenia un camí una mica dibuixat, de patir-ho i de dir, per què aquesta companya meva de la uni o aquesta companya meva d'aquell taller, sí, i jo no.
I també, no només la part de gelosia i enveja a l'àmbit laboral, sinó en l'amor. L'Alba i la Marta parlen sobre la gelosia.
I és que... Jo no he estat gelosa. Jo no he estat gelosa, i tampoc ho han estat expressament amb mi, eh? I ja està.
Tu no has estat gelosa.
Jo no he estat gelosa.
Tu en les relacions amoroses com ets? O sigui, com quina és la teva... Foc.
Mare meva, Alba, aquesta pregunta ara.
He dit en les relacions amoroses en general.
En general, però no només en parelles, o sigui, també en...
No, en parelles. Però bueno... En general.
No t'ho sé dir. No et sé dir com sóc.
Doncs això és una resposta, Marta.
No et sé dir com sóc. Justament per aquesta part, tant de voler portar sempre el control de les coses, ara mateix deixar que tot vagi una mica pel camí que ha d'anar.
I que potser no pots dir com ets en general, perquè en cada persona ets diferent i reacciones diferent.
Però és veritat que acostumem a repetir patrons...
Segurament.
...en les relacions de parella i en totes, eh? Que tens un... Com hi ha un color que és d'una manera, saps? Però
sí, bueno, que marca una mica de límit, aquí, la Marta.
Sí.
I
posa dura. Alba, fins aquí, carinyo.
T'estimo molt, però fins aquí. Està molt ben jugada. Tu, Roger, que encara no l'has escoltat perquè ets un impresentable, no sé per què no l'has escoltat
no,
ja de ja.
Jo volia reaccionar així en directe i jo me la ficaré al cotxe,
Jaume,
tornant tranquil·lament.
En Roger estava ja en eufòria de HBO, primera temporada.
No va pensar
li marge.
Res.
Ell veurà l'entrevista de la Turra, doncs, el 2036, quan sigui el moment.
Una pressió.
I tantes coses pendents, Jaume.
Tu, quan acabis Farmàcia de Guàrdia, explica.
No es pot seguir el ritme.
Aquesta societat va a un ritme que ens obliga a consumir i estic fart del capital.
Sí, el problema és això.
A poc a poc.
Doncs podràs trobar tota l'entrevista sencera al YouTube d'Eva i també Spotify a les plataformes 3CAT. I per cert, que també hi ha una tertúlia prèvia amb en Xavi Ferriol.
Jo aquesta sí la passaré per alt.
Mira, a mi m'encanta que molta gent m'ha compartit el reel que han penjat d'aquesta entrevista amb la Marta, dient-me que guapa està la Marta. No des de la cosa superficial, sinó de quina llum irradia la Marta, que bé se la veu, no? Que la veus en pau, la veus tranquil·la. Té aquella textura a la pell de quan una dorm en pau, amb la consciència tranquil·la.
És que realment és una entrevista molt esperançadora. Entenc que la gent s'emocioni perquè és també molt emotiva, però és una entrevista molt esperançadora i d'una persona que notes que està com una mica au fènix, no?
No, que comença a veure l'escletxa de llum, sí, que diu Leonard Cohen, que sempre hi és. Mm-hmm.
Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
4 minuts i les 7 de la tarda.
Hem de parlar de l'Arnau París una mica, no?
Ahir aquesta tia es va trencar de veritat perquè es va emocionar recuperant una dedicatòria d'amor de l'Arnau París que li va dir t'estimo fort i clar a la Raix, que és la seva parella.
Va ser un moment des del programa d'ahir i, a més, hem sabut que està ja rodant la temporada de Joc de Cartes i encara li queden unes setmanetes de rodatge perquè s'estan alternant entre ell i el Marc Ribas. Sabem que aquesta temporada que s'estrena a la tardor seran uns capítols amb el Marc Ribas i uns altres ja amb l'Arnau París. Doncs li hem demanat que
com ho porta
i
rodatge,
també veure
no?
si va sentir ahir
la Juliana de trencant-se.
Hola, guapos, com esteu? Soc l'Arnau. Mira, de fet, ara surto d'un àpat de Joc de Cartes, que estem acabant de gravar la temporada, i us haig de dir que aquesta temporada ens han passat coses que no havien passat mai fins ara al joc. Així que moltes ganes de poder estrenar i de que tothom ho vegi. I res, Juliana, avui és que no em concentro perquè tinc el cor partit quasi de veure't ahir tan emocionada i res, que em va fer molta il·lusió. Bueno, no vaig ser l'únic, perquè tinc aquí la Rais.
Hola! No, flipant. I res, que moltes gràcies. Que tu, normalment la gent ens diu que som uns pesats, però que si algú s'emociona amb l'amor, m'encanta.
Pues això, bonics. Una abraçada molt gran.
Una abraçada. Ells són preciosos.
Em trencaria de nou.
Una altra vegada. És que entrarem en un bucle que ell es anirà trencant.
Aquesta és la meva escletxa de llum. Perquè jo no crec, saps, en aquests amors. O sigui, a mi em sembla tot mentida, totes les parelles em fan fàstic, sempre penso que ningú està tan enamorat. Jo penso en una parella i penso, us odieu.
Fins que te trobes en Arnau París i Narrais.
I de sobte dic, pots enamorar-te de veritat.
A mi em passa que a vegades vaig pel carrer, és veritat que no és obligat anar pel carrer somrient, però veig parelles molt tristes i avorrides. I quan veig parelles que fan broma, que riuen, que es descollonen en un sopar, dic...
En un sopar, això és crucial.
En un sopar, això ho explico sempre perquè m'estic fent molt gran i vaig repetint.
No passa res,
però el dia que vaig veure el Tinell, la Judit Mascó i el seu home, que porten una vida junts, amb una ampolla de vi blanc i un pollastret, i que ploraven de riure, i que no podien menjar ni parlar, se'm va fotre la pell de gallina.
És que és això el que s'ha d'aconseguir.
Se'm va fotre la pell de gallina.
I no només en parelles, sinó amb les amistats, amb tu mateix. O sigui, riure sempre.
Ai, senyor, fins demà.
Festival. Ara. Escapada. Ara. Viatge. Ara. Museu. Ara. Plans improvisats. Ara. Perquè l'estiu passa molt ràpid i les oportunitats també. L'estiu és ara. Amb el carnet jove tens avantatges en cultura, oci, escapades i, a més, l'assegurança de viatges internacional gratuïta. Fes-te el carnet a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Generalitat de Catalunya. El govern a tothom.
Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el relleix a tot l'Ill de la Laguna, tocada a Perpinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.